Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? I per començar el cap de setmana, un bon propòsit és canviar hàbits i convertir-los en saludables, però tot des del plaer. I ho volem fer amb en Fito Florensa, que ell és director tècnic de Coa Center i que manté justament aquest criteri, voler implementar aquests hàbits saludables des del plaer. Molt bon dia, Fito.
Molt bon dia, Noe. Encantat d'estar un dia més amb vosaltres.
Havíem parlat ja de que l'exercici físic no hem de mirar-lo amb mals ulls, no ens ha de portar connotacions negatives. Volíem trencar una mica amb aquesta primera premissa i avui volem trencar un dels mites, també, que n'hi ha tants en esport, n'hi ha tantíssims, com és el de les 10.000 passes. Per què aquesta obsessió d'arribar a les 10.000 passes? D'on ve?
Doncs mira, això efectivament, com dius, és un mite. De fet, no ho desmenteixo jo. També la Universitat de Harvard ho va desmentir i moltíssimes universitats més, no? Doncs bé, clar, normalment quan hi ha un número màgic, no? 10.000, no? I per què no 9.500? Per què no 8.000? Per què no 11? O per què... No ho sé, no? Això és un mite, perquè un, quan al final va buscant els perquès, i de fet avui amb internet... és prou fàcil, és cert que és millor que aquesta recerca, doncs, li preguntis a un professional, que segurament sabrà discernir millor, però al final vas a la dècada de 1960, on hi havia un senyor que es deia senyor Hatana, que era japonès i era metge, i aquest home va investigar i va observar que la població japonesa es movia 4-5 mil passes diàries. Llavors, fruit de què? Hi havia, doncs, mals endèmics, no?, de la població, com obesitat, com problemes cardiovasculars. Home, amb molt bona fe, d'això no hi ha cap dubte, va dir, per què no dupliquem aquesta xifra i les persones cremaran 400-500 calories més al dia? Llavors, el 1964, una empresa que es deia Yamasa va crear un podòmetre que es diu Manpokei, que significa en japonès, doncs, literalment 10.000, i a més, aquestes 10.000 passes, el símbol en japonès de 10.000 s'assembla a un senyor o senyora, és igual, a una persona que està corrents. Llavors, a nivell de màrqueting anava molt bé.
Això és el que t'anava a dir tot, criteris de màrqueting, com sempre.
Exacte. Aquesta és l'evidència, és a dir, no la hi ha, no hi ha evidència científica. No obstant, és un mite que convé que el creiem, no?
Perquè
el...
I que no fa mal, diríem, no? En principi. Fa mal quan t'obsessiones amb aquesta xifra.
Efectivament. Fa mal quan dius, ostres, no? He dormit 5 hores, tinc una pressió laboral, treballo moltes hores, vaig amb els meus fills, vaig als col·legis, bla, 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 bla. I a sobre he de fer 10.000 passes i n'he fet 9.000, no? 9.500, n'he fet 8.000. I ja penses que no ho estàs fent bé, no? No et castiguis, no passa res, perquè, de fet, hi ha molts estudis, molts altres estudis, per exemple, un que es va fer amb 16.000 dones als Estats Units, que van demostrar que amb 4.400 passes, i ja de menys, ja reduïes la tassa de mortalitat. Uh-huh. És una cosa que, no obstant, recomana l'OMS. L'OMS recomana que caminis, l'OMS és una cosa fàcil de medir, sobretot amb els rellotges intel·ligents, és cert que aquesta gamificació, doncs, que et doni premis, etc., doncs, incentiva, però al final, sobretot, has de saber que això, que l'origen és aquest, i que al final, si feies 0 passes...
Clar, aquí és on anem.
Si ara passes a fer 2.000...
Clar, ja estàs fent un pas endavant, segur.
Clar, encara que sigui fins i tot un dia sí i un dia no. I aquesta és l'única forma d'implementar hàbits, en aquest cas d'exercici físic o d'activitat física, que mm-hmm. Hi ha una diferència. No?
I que, a més, és fàcil de fer moltes vegades simplement plantejant-te això que faig amb cotxe, a veure si ho puc fer caminant, o això que faig amb metro, baixo una parada abans.
Efectivament, mm-hmm. Efectivament. De l'autobús, de... És a dir, tot el que delegues... potser no ho perds del tot, però sempre tendiràs a perdre-ho, no? Aquesta és la tendència. Llavors, al final, si delegues la teva mobilitat en coses...
Les màquines.
Amb les màquines...
Ja sigui el tren, no...
al final tindràs problemes a la teva màquina, que és on has de viure sempre. No?
Sí, no? I que això és el que volem des d'aquí, aconseguir que la nostra màquina funcioni per molts i molts i molts anys i funcioni bé.
Efectivament.
Que allarguem la vida, però l'allarguem amb qualitat, no?
Exactament, exactament. Morir jove el més tard possible.
Exacte. Morir jove el més tard possible. M'encanta la frase. Doncs ho aconseguirem des d'aquí.
Que no és meva, però és boníssima.
Penso, és boníssima. Ens la quedem. Doncs moltíssimes gràcies, Fito Florenza, que ell és director tècnic de Coa Center. Seguirem parlant de tot això per agafar bons hàbits. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a tots els oients. Un dia més.
Gràcies. La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Estem a les portes de Tots Sants, hi ha qui parla de Halloween, hi ha qui parla de la nit de Tots Sants, que és el que fem aquí, la castanyada, etc etc. Però és una nit tradicionalment per passar por, per passar angoixa. Avui volem recomanacions bibliogràfiques com les que ens farà la Laura García, que ella és periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Amb ganes de que ens facis una miqueta de por. No tu, els llibres que ens recomanaràs. Què ens recomanes per aquests dies?
Doncs ara que estem a les portes d'un dia tan assenyalat, en què la por és la gran protagonista, la por és un sentiment o una sensació que tenim, que és una sensació natural i que hem d'afrontar. I els llibres ens ajuden a afrontar aquesta por, per superar-la. L'hem d'afrontar per poder tancar aquelles petites ferides que ens provoquen la por del nostre passat i poder-la superar i tirar endavant. Els llibres que us recomano avui són llibres que ens expliquen una miqueta com funciona la por i l'angoixa que genera aquesta por. El primer d'ells és un clàssic ja de les nostres lletres, és Pell freda, de l'Albert Sánchez Piñol. Aquest és un llibre de ciència-ficció pròpiament dit, però que és un llibre molt angoixant i que genera molta por. I que ens parla de dos tipus de pors i de dos tipus d'angoixes. L'angoixa que ens ve per les coses de fora, externes, i les coses que ens ve, i la por que ens ve de les coses que tenim a l'interior, d'aquelles angoixes i aquelles pors que genera el nostre interior. És la història d'un personatge que fuig de la Segona Guerra Mundial i se'n va fer de farer en un far al mig de l'Atlàntic, al mig del mar, i l'únic acompanyant que té és l'antic farer al qual ell ha de substituir. De nit apareixen uns personatges, uns granotots, uns personatges de ciència-ficció que en principi l'assetgen i amb ell li fan molt de por. Però seran les pors interiors, les angoixes interiors, el que faran que ell es plantegi quines són aquelles solucions que pot aportar aquelles pors que li venen de fora i que li venen de dins. I aquesta és una miqueta la clau del llibre. Pell freda, de l'Albert Sánchez Piñol, un clàssic que, a més, també trobareu en versió cinematogràfica. La segona novel·la que us vull recomanar és una novel·la molt més recent, Terres mortes, de la Núria Biendicho. Aquest és un llibre curtet que ens remet a les pors més primeres, a la por a la mort, aquella por que tenim tots d'un dia desaparèixer, de ja no sé qui, de no compartir, i de la por a aquelles persones que tenim més a prop. Aquesta és la història d'una família que viu aïllada en un mas, en el món rural, amb un entorn molt feréstec i que, a més, doncs, la novel·la arrenca amb una mort, amb la mort d'un dels fills. I veurem com tots els personatges comencen a evolucionar arran d'aquesta mort, es comencen a plantejar que potser els que tenen al seu entorn no són qui diuen que són, no són qui han pensat sempre que són, i són aquelles pors de dir, coneixerem realment a la persona que tenim al costat, amb qui hem compartit la vida? Som nosaltres capaços de poder fer una cosa així? Som nosaltres capaços en algun moment de la nostra vida de traspassar la línia i de poder ser més dolents del que ens hem pensat? És una novel·la fantàstica que ens recorda a moltes altres novel·les gòtiques de la literatura catalana i que és el debut de la Núria Biendicho i us encantarà. I finalment acabem amb un llibre del David Bann que es diu Sukwan Island. Aquesta és la història d'un pare i un fill que, per recuperar una mica la relació, el pare s'emporta el fill de uns 12 anys en una petita illa aïllada a Alaska, on viuran moments molt tensos i escenes en què la seva vida estarà en perill. En aquest cas serà el fill el que salvarà la relació, perquè el seu pare prové d'una història molt, molt turbulenta, molt tormentosa, d'un passat molt tèrbol, i no pot fer front als perills que la natura i que l'entorn els hi farà, no? I serà el fill el que agafarà una mica les regnes. És una novel·la molt angoixant, perquè ens trobarem perduts al mig d'un lloc que no coneixem, com els protagonistes, i en els que haurem de tirar del nostre instint de supervivència, de poder tirar endavant i sobreviure, costi el que costi. Això és el que també ens fa combatre a vegades la por, no? Quan tenim molta por i molta angoixa, el fet de sobreviure és el que fa que caminem, que tirem endavant. I vull acabar amb un llibre que ens ajuda a combatre la por i l'angoixa. Es tracta de la gran novel·la de la Betty Smith, Creix un arbre a Brooklyn. Aquesta és una novel·la que es va enviar, a més a més, a tots els soldats americans durant la Segona Guerra Mundial perquè tornessin a creure en l'esperança i que siguessin resilients malgrat tot el que estaven vivint. És la història de la Francie Nolan, una nena que neix en una família pobra d'un barri de Brooklyn, però que gràcies a la seva, al seu carisma i gràcies a les seves ganes de canviar les coses i sobretot gràcies a la literatura aconsegueix canviar el seu destí i tenir una vida millor. És un cant a l'amor i és un cant a l'amor als llibres i és un cant a com la literatura ens pot canviar la vida, que és una miqueta el que fem a Book Life. Per tant, tres llibres per entendre l'angoixa i la por: Pell freda, de l'Albert Sánchez Pinyol, Terres mortes, de la Núria Biendicho, i Suc Juan Island, del David Van, i un petit apunt sobre un llibre per recuperar la calma i deixar enrere la por i l'angoixa, que és Creix un arbre a Brooklyn, de la Betty Smith.
Fantàstic, doncs ens quedem amb aquests llibres que no només ens generaran por, sinó que ens ajudaran també a superar-la. Moltíssimes gràcies, Laura García. La podeu seguir a Book Live. Una abraçada.
Una abraçada.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La felicitat, la pau d'esperit, la tranquil·litat i la serenitat que et dona estar bé amb la parella són coses que es construeixen. És a dir, no es tracta d'una loteria que et toca i llestos. Ja no cal fer res més. Avui en volem parlar amb l'Helena Puig, Guitart, que ella és psicòloga. Helena, benvinguda.
Bon dia.
Com sempre, contents de parlar amb tu, perquè a vegades les coses que semblen evidents no ho són tant, i més en psicologia, ja ens ha quedat clar. I avui volem parlar d'aquesta relació de parella que s'ha de treballar.
Exacte. A més, la relació de parella acaba sent una cosa que molts acabem construint. Per tant, no és un dir, no, és que el tipus de feina que pot ser variable a la parella, és una cosa que és molt present a la vida de les persones de les societats actuals, no? Uh-huh. I de sempre. Però avui la parella és molt més complexa. Per què? Perquè hem sortit dels rols tradicionals. Quan la parella era l'home i la dona, amb un home proveïdor que sortia fora de casa, la dona era la sostenidora, la que educava nens, la que es cuidava de la casa, tot era molt fàcil perquè tothom sabia el seu rol.
És allò de... Ja sabíem el que havíem de fer cadascú, no hi havia discussió.
Exacte.
Que molta gent s'hi aferra aquí, eh?
Sí, 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 sí. Però realment era pràctic, fixa't. El que ha durat tants segles, no ha durat tants segles per alguna cosa així...
Random,
sinó que realment és perquè se sosté. Se sosté a base de que hi ha una predominància de la part masculina i una submissió de la part femenina. Avui això està en dubte i s'ha trencat. Però què passa? Que realment no sabem on som. No, hi ha una part de la parella que pot ser que no sàpiga què espera l'altra. Llavors, és algo que s'ha de compartir. S'han de tenir converses, sobretot quan es comença.
Necessari.
Com tot.
Com tot, com tot. I planificar una mica, que tu sempre dius, hem de planificar, hem d'organitzar, i per tant, per planificar i organitzar, n'hem de parlar amb els altres. Però com ho fem? És a dir, què és el que hem de prioritzar? Què és el que ens farà estar millor? Així, a nivell general, perquè m'imagino que hi ha trets comuns. Després, cada parella serà un món, però hi ha coses que... a tothom els hi passa, no?
Sí. Saps, veus que em vaig parlant i parlo molt d'aquesta planificació i hem d'introduir aquesta paraula i els objectius i les avaluacions i els processos a dintre del món emocional. I en parella és exactament el mateix. Ens hem d'acostumar, quan comencem, a poder tenir converses d'aquest tipus com les tindríem a la feina. Jo no em presento en un lloc on em volen fitxar de feina i dic, vale, sí, doncs tirem. Ja veurem d'aquí 3 anys o d'aquí 3 mesos, igual ens estarem tirant els pas pel cap perquè jo volia més sou o volia unes altres condicions o un altre horari. No se'ns passa pel cap. Com és que ho fem en parella? Com és que no pregunto pràcticament res? Que només, en tot cas, parlem del seu passat, dels seus ex, les seves ex, i qui són els seus pares, i punt. O com és que no ens projectem cap a un futur? Llavors, per mi, hem de tenir una conversa on hi ha 3 potes bàsiques que crec que són molt útils a l'hora de saber si la nostra parella és viable a llarg termini o no.
I tu parles de valors, seria la primera pota.
Sí.
Hem de compartir valors.
Sí.
Per això, moltes vegades, la proximitat cultural també ajuda.
Molt. Perquè pensem que hi ha valors que són universals, com pot ser doncs, el no matar, però n'hi ha d'altres que són molt culturals. Tu ja sabem que hi ha societats on l'home pot tenir diverses dones. Mm. Aquí és impensable. Llavors això, nosaltres ho vinculem a un valor quan en realitat és més una realitat cultural heretada de fa molts i molts segles. Llavors, els valors s'han de parlar. El de la fidelitat és un dels que s'ha de parlar avui en dia perquè ha fet un canvi també amb això que dèiem d'aquest canvi de rols. Hi ha moltes parelles que es plantegen relacions obertes quan abans era impensable, no? Doncs són coses que s'han de parlar, perquè si a mi se'm presenta la meva futura parella o la persona amb qui estic començant a sortir i em diu que vol una relació tancada i jo resulta que la vull oberta, li he de dir, perquè això ens portarà problemes. Les renúncies han de ser acceptades no perquè vull agradar l'altre, sinó perquè realment, després d'una negociació, jo no estic convençuda del que decideixo.
Se n'ha de parlar, més no t'hi has de trobar de sobte, no? Les necessitats seria l'altra pota.
Val. Les necessitats, que moltes vegades es barregen, i t'ho avanço, ja et faig aquí l'espoiler, amb la tercera pota, que seria els desitjos. Hi ha persones que els hi costa discriminar una de l'altra. Jo et diria que la necessitat és allò més material, més de com vull viure com a parella.
I potser menys negociable, també, perquè ho necessites, de veritat.
Bueno, els valors també pensa que són molt Clar. Poc negociables. Uh-huh. Si jo, per mi, el respecte és un valor, a la primera que em falta en el respecte, jo he de ser conseqüent i he de marxar de la parella, uh-huh. no? Ja, tu deies, hi ha realitats culturals on es poden dir les coses d'una manera que per mi pot ser una falta de respecte quan l'altra persona no se n'adona, no? Uh-huh. Això també són coses que s'han de pactar, s'han de dir, no, a mi això no m'agradaria. Amb les necessitats passa el mateix. Pot ser des de jo vull viure en una ciutat o tu vols viure en un poble. Com volem educar o criar els nostres fills? Quin tipus d'escola els volem dur? Coses d'aquest ordre, val? Vull portar una vida, doncs, més de fer esport perquè jo sóc que no paro i tot el dia sóc a la muntanya fent curses, quan l'altre en realitat és més de llegir, s'han de pactar, com sempre.
I finalment els desitjos, que dèiem aquesta tercera pota, que s'assembla a vegades, pot confondre's amb les necessitats, però que seria també potser projectes, no?
Sí, seria més la part aquesta més, com més etèria, perquè m'entenguis, més d'aire, que diuen a la medicina xinesa. Són les idees, què m'agradaria? Jo, un exemple que podria servir, per exemple, és, doncs, la meva parella és una gran cuinera i resulta que té un projecte d'obrir un restaurant a Hong Kong perquè la criden i tal i qual. I jo sóc més del Maresme, que és la meva terra, i m'agrada viure al costat de la meva família, els meus pares, els meus germans, o el que sigui. Vull tenir una vida més recollida. Això seria desitjos molt diferents. S'ha de pactar. Això pot fer inviable una parella, totalment. Si jo agafo els meus trastos i me'n vaig a Hong Kong, ho he de fer perquè jo vull, una altra vegada, no per contactar l'altre. Perquè si no, a la que les coses es torcin, que sempre es torcen, que això no passa res, és a dir, el problema no, l'altre dia en parlava també, el problema no és el conflicte, el problema és com gestiono el conflicte. Els conflictes hi han de ser. No hem de pensar en un món feliç,
idíl·lic,
utòpic, ni molt menys. Aleshores, he de pensar que en aquesta vida que jo m'aniré a Hong Kong, tindrem els nostres més i els nostres menys. I què passarà? Que la primera de canto, si no estic convençuda del que he fet, li fumaré pels morros com ha anat a Hong Kong a viure per ell. I això no pot ser.
Jo vaig deixar això, ho vaig fer tot per tu, i en canvi tu no has fet res per mi, i s'ha acabat trencant la relació.
Exacte.
Ai, que difícil. Hi ha una frase que tu dius, no?, que l'amor no ho pot tot. Com ho dius?
Que l'amor no és condició, és condició necessària, però no suficient. Exacte. Hi ha d'haver moltes altres coses al voltant de l'amor, perquè si no, entrem en aquest mite de l'amor romàntic que fa molt de mal, perquè ho justifica tot, i no és veritat.
No és veritat. Ens quedem amb això. Helena Puig, moltíssimes gràcies. Si la voleu seguir, la podeu trobar a la pàgina web Helena Puig i també a Instagram, que també trobareu molts d'aquests consells que avui hem estat parlant. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
A tu, Noé, com sempre.
La primera pedra.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 29 d'octubre, tal dia com avui, però de l'any 1982, naixia a Barcelona Helena Gadel, cantant i actriu catalana. Per alguna escletxa de l'habitació on la mare d'Helena gaudia dels seus primers somriures i plors, estic convençut que s'escolava el saxo tenor d'aquest tema tan identificatiu de Supertramp i que la ràdio no parava de punxar. It's raining again. Come It Rain Again, no sé pas si aquell 29 d'octubre de 1982 plovia, com diu Supertramp. El que sí sé és que una pel·lícula havia humitejat els ulls d'un gran nombre d'espectadors. La plaça del Diamant. La cançó l'escoltàvem per ràdio amb la veu del recordat Ramon Muntaner.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant. Aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
Una història social i tendra que seguia l'estela de pel·lícules com La ciutat cremada o Companys, procés a Catalunya, que ens volien posar davant dels ulls part d'una història ben real que el franquisme havia volgut tapar i, en part, havia aconseguit. La història de la ciutat cremada, la lluita política i de classe de la Barcelona de principis del segle XX, o Companys, procés a Catalunya, quan les llibertats d'un país són bandejades i s'exemplifica amb l'execució del seu president. Les bandes sonores d'aquestes dues retornen la música dels Segadors a les pantalles i a la ràdio després de 40 anys d'haver-la amagat. La cançó de la plaça del Diamant ens torna al record d'una postguerra difícil, complicada per tothom, però sobretot pels més dèbils, els que havien perdut.
Avui volem aterrar al Pol Nord amb l'aeronau més gran, moderna i lleugera del món en un viatge únic que farà història. I ho farem de la mà de Bru en Bru, amb l'Anna Bru, que és propietària de l'agència de viatges Bru en Bru. Anna, molt bon dia.
Bon dia, què tal, Noemi?
Quines ganes de fer aquest viatge. El farem, com dèiem, de mà d'aquesta agència, però a més també d'Ocean Sky. És un viatge que és un somni, que ens portaria a descobrir la natura verge de l'Àrtic. I, molt important, de manera sostenible i sense petjada ecològica. Explica'ns una mica de què va aquest viatge.
Doncs mira, jo et diré que sempre ha estat a la llista el número 1 dels meus, de la meva llista de desitjos. De fet, tenia un estudi preparat i quan em van proposar formar part de l'expedició aquesta que estem preparant, en principi a partir del 2024, perquè s'està fabricant, l'hem vist, l'hem tocat, l'aeronau s'està fabricant, i per mi l'Àrtic és una zona que he viatjat diverses vegades, la conec, encara no hi he aterrat al Polo Nord en dirigible, ni jo ni ningú.
Ni ningú, això no va dir, perquè és la primera aeronau que aterrarà al Pol Nord.
Efectivament, a Munsen i altres exploradors ho van intentar, però en aquella època els dirigibles aterraven llançant aquelles cordes que després la gent que estava a terra tirava d'elles o sacs de sorra i tal i podia aterrar. En aquest cas fem servir Helio i la veritat és que baixa com una palometa de badminton, saps? I es necessita, doncs, poc espai per poder aterrar, com un camp de futbol, per entendre'ns, una cosa així. I bueno, i és un somni i tindré el privilegi, com pionera, una vegada més, en ser de les primeres 100 persones que ho facin.
36 hores d'anar i 36 de tornar.
Sí, però ja no és això. És que quan estem, perquè l'aeronau tindrà 8 cabines per dormir. Fes la idea com si anessis amb un vaixell, mm-hmm, d'acord?
El seu camarot.
El camarot, la dutxa, comuns, tot. I zones comuns, terrassa, el terra de vidre, perquè tu puguis. És la,
el
és
terra
la manera,
de vidre, eh?
Sí. A mi m'agrada dir que és fly low and slow, que vas a poca alçada, que vas gaudint de tot el que va passant, que interactues i mentre estàs fent tota la travessia, tens contacte amb exploradors que t'estan explicant les històries dels exploradors professionals avantpassats, què va passar, per on van anar, sobretot molt tema de la natura. Els ossos polars viuen allà, els hem vist i sabem que estan allà, i és una de les meves zones preferides I he de dir que un dia un amic meu, explorador professional, José Manuel Naranjo, em va dir: un dia alcançaràs les estrelles, Anna, perquè hem viatjat molt amb ell. I quan estàs a aquests llocs tan inaccessibles, et retrobes a tu mateix, no? Jo no sé qui és l'Anna Brula que t'està parlant, o quan estic allà, que sóc realment qui sóc, no? I em va dir: i un dia veràs l'estrella polar. De fet, amb ell és amb el que havíem fet el possible viatge, estudi per viatjar al Polo Nord. I per què ho explico, això? Perquè l'important són les persones, no? A bord també hi ha, doncs, un cuiner que ha treballat amb la família real danesa molts anys, i la seva passió i il·lusió també és aportar el seu gra de sorra fent plats, diguéssim, de proximitat, no?, i dissenyar tant a nivell gastronòmic com amb els vins, dissenyar els plats com si fos un meteorito i allà que hi hagi, pues, un... Bueno, no vull desvetllar. Ara ens vam veure en una fira a Marrakeix i vam conèixer qui està fabricant l'aeronau, el dissenyador dels interiors, que confio que aviat ens vingui a visitar aquí a Barcelona, i m'agradaria també que pogués compartir amb vosaltres més coneixements, tot i que és una mica secret, eh, tot això.
Ara ho anava a dir, que també és un viatge que cada vegada surten noticietes petites, no? Sí, però en petites dosis es va comunicant.
Llavors, durant el viatge passen coses, no? Com quan vas hi ha una mica d'entreteniment, sempre cultural, fauna, etc. I quan arribes allà, doncs baixem tranquil·lament, no? No és aquell aterrat que se t'acaba la pista, no necessitem pistes d'aterratge. Arribem allà i hi haurà un campament mòbil on, pues, es podrà, pues, imagina't, pues, quan arribem, que sigui l'hora de dinar, pues, allà es fa com una espècie de celebració, no? Com m'ho imagino una mica com quan ni nat al Polo surt, que hi ha com una espècie de cerimònia, no? Suposo que hi haurà les banderes de tots els països que han anat fins allà, bueno, en fi. I allà, pues, es passa una bona estona, a veure si veiem algun os o no, o a veure qui hi ha per allà, i després la tornada,
que
no?
Són aquestes 36 hores.
Però tot això passarà, per exemple, un dels guies és Robert Swan, que és un explorador professional. Nosaltres, a més, tenim una cabina charter, o sigui, no una cabina, sinó un viatge charter reservat per clients de Bru en Bru i tots els amics que vulguin anar. El que passa que només hi cabem 16 persones, i hi ha molta expectació. Doncs a poc a poc ens anirem acostant a les dates, però en principi a partir de 2024-25 creiem que passarà.
Si algú ens està escoltant i un dels seus somnis també és això, doncs aterrar al Pol Nord d'aquesta manera, amb aquesta aeronau, la més gran, moderna i lleugera del món, i que, com dèiem, serà un viatge que farà història, doncs pot fer-ho, es pot acostar a Bru en Bru, no? I escolta'm, segurament encara trobarà plaça.
Els rebarem amb els braços oberts. De totes maneres, ja està quasi tot vengut, en el sentit que està prereservat. Llavors, nosaltres sí que tenim per vendre els clients, i suggerim que vinguin a nosaltres perquè coneixem perfectament la destinació i podem aportar el valor afegit de les persones, que no és una web ni enviar una transferència.
No, segur.
A més, amb un petit dipòsit queda garantit i podem explicar la nostra experiència i tot el que vindrà, que és super excitant.
És que és el que anava a dir, Anna, voldrem que tornis després i que ens ho expliquis, per als que no haguem pogut anar, que tu siguis els nostres ulls i també ens puguis transmetre aquesta experiència, que jo crec que serà impressionant.
M'encantarà.
I que, com dèiem, farà història.
Clar, m'encantarà, serà un plaer tornar. RAC1 per mi és la meva segona casa, o sigui que sempre he sigut molt benvinguda i gràcies
doncs,
pel vostre.
Doncs aquí et convoquem, que ens expliquis aquest viatge, que, com dèiem, serà aquesta aeronau, la més gran i lleugera del món, al Pol Nord, i ho podreu fer amb Bru en Bru i Ocean Sky. Moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies. Fins a vosaltres, Noemi. Moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Estem a l'espai de tendències i fer mitja està de moda.
teixir està de moda, i a més entre gent jove. Avui en volem parlar, amb l'Alícia Rosselló, que ella és la responsable de Duduà i del Festivalet. Alícia, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem de la primera fira especialitzada en llanes de Barcelona, creada per i per a teixidors, però abans volem parlar una mica d'aquest món, perquè és molt curiós, és tendència.
Clar, mira que dius, que algú que ens escolti diu, la llana és tendència, teixir, això és el que feia la meva àvia, no?
Exacte.
I tothom porta un jersei, o la majoria de gent, bueno... Però les coses estan canviant, han canviat les coses, hi havia una problemàtica, que era el tema de les ovelles, no estaven, ja no quedaven... Bueno, els pastors tiraven la llana a les escombraries perquè...
Això és molt fort, eh?
Sí, és molt
fort. Aquí es llançava la llana a les escombraries?
Sí, encara està passant, però està començant a canviar.
I altres països estaven comercialitzant-la i fent-ne ús d'aquesta llana.
Exacte, la llana, que és un material que és sostenible, vull dir, no té plàstics, no té petroli, a més les ovelles són necessàries per l'ecosistema, i els pastors estaven desapareixent, estaven tirant la llana a les escombraries, i les marques de llana estaven també desapareixent. Però ha canviat la cosa, s'ha posat de moda fer mitja, i de sobte totes les noies, i també hi ha nois, que hi ha grups de teixidors també, es posen a fer mitja, i resulta que ara la gent que... Hi ha instagramers de tricot que són famoses, en plan celebrities, amb milions de seguidors, i la gent es fa fotos amb elles.
No m'ho puc creure.
Si alguna senyora que fa mitja m'està escoltant, és veritat.
És veritat, és veritat. Jo n'estic convençuda. Si l'Alícia Rosselló ho diu, és que és veritat.
Ho he vist, jo al principi vaig flipar, en plan, estan totes cridant perquè ha vingut una que fa mitja, en plan tipus Mickey Mouse, no?, de quan vas a Euro Disney, i és veritat. I la gent feia cues durant hores i per entrar, i dic, ole tu, sí, no?, sí. Perquè mira que, jolín, per fer cua, per comprar-te un capdell de llana... me quito el chapó, me quito el sombrerico, no? Perquè,
sí, sí.
No, però
chapó,
és una cosa... El, sí, sí. I la veritat és que va començar aquesta iniciativa per unes noies d'aquí a Barcelona que tenen una botiga que es diu La Lana Lu, que està al carrer Martínez de la Rosa, allà a Gràcia. I,
Gràcia segueix sent una mica un hub d'artesans,
sí. Sí,
eh? Afortunadament.
Sí, estan a la cantonada de Duduà, justament.
Les tens com a veïna.
Sí, ens anem enviant gent, no?, de la secta de la llana. I van decidir muntar aquesta fira, la van fer, van fer una primera edició, una segona, després va venir el Covid, han fet dues edicions online, i ara la cinquena edició, que és el 5 i 6 de novembre,
5 i 6 de novembre
a Barcelona, serà presencial, per fi, i és allà al World Trade Center, que no és Nova York, és Barcelona, al port. Quan dius World Trade Center, sembla que te'n vagis a les Torres Gemelles.
Exacte.
Però
no,
és al port,
és aquí a casa.
Sí, al costat d'on estan els creuers. És un edifici molt gran, hi haurà tallers, hi haurà molts expositors, venen expositors de llana, però també venen de fora, eh?
Sí, vull dir, sí,
que
ho he estat mirant, i
de
realment
Portugal,
les llanes n'hi ha de precioses, amb unes tonalitats molt maques.
Sí, sí.
I totes són amb tints naturals...
Sí, hi ha de tot, però ara s'han posat de moda, com a totes les coses, tant a l'alimentació... com a la cosmètica i tal, les lanes indies, no?, que li diuen, independientes, que és com tenyides a mà... però hi ha de tot, també hi ha grans marques, vull dir, hi ha per tots els gustos, colors i preus.
I preus, que això també a vegades és una limitació per molts.
Sí, o sigui, hi ha de tot, però està guai perquè pots conèixer qui fa la llana, pots conèixer les celebrities aquestes que fan tallers... llavors també la gent queda, ve gent de tot el país, ve gent de fora, també.
És una febre.
Sí, sí, és rotllo en plan la quedada de l'any del món de la llana. I a mi em sembla molt guai, perquè això hi ha marques que pues, estan recuperant la llana, estan també recuperant... O sigui, per exemple, a Catalunya hi ha l'Escola de Pastors, també n'hi ha una altra al País Basc, però això no existeix a tot arreu. És un ofici que estava perdent, i pues, gràcies potser a aquesta moda podem recuperar l'ofici de pastor, hi ha un grup de pastores també, i també podem recuperar una mica pues, el tema de llana, perquè... I el tema de l'ovella, al bosc. Tu vas al bosc i ara també hi ha més perill d'incendi, si no està ben net.
Sí, perquè no netegen el sotabosc,
o sigui,
és molt necessari.
Exacte, llavors aquest ecosistema, gràcies a les influencers de tricot, encara el salvem, eh?
Els haurem de donar les gràcies a aquestes influencers, que qui les vulgui conèixer, perquè segur que hi ha gent que ens està escoltant i a la millor ja teixeixen, i saben d'algunes d'elles, doncs escolta'm, que entren a la pàgina web d'aquesta Barcelona Knits.
Sí, que Knits s'escriu K-N-I-T-S, perquè és fer mitja en anglès.
Exacte, exacte. Doncs això, que entren a aquest Barcelona Knits i que investiguin els tallers que poden assistir per poder conèixer.
I tots els expositors.
I tots els expositors. Sí, sí, que déu-n'hi-do. Doncs aquí la nostra aportació, aquesta tendència, que és teixir, que és fer mitja, i us recomanem que aneu el dia 5 i 6 de novembre en aquesta fira, Fira Barcelona Nits. Alícia Rosselló, moltíssimes gràcies. Tornem a parlar d'una altra fira que ens ve molt de gust també anar-hi, però això serà una mica més endavant, eh? Aquest festivalet.
Ja hi parlarem.
Exacte, ja tornaràs. Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem de ciència amb en Jesús Porró. I en Jesús és doctor en biologia i emprenedor biomèdic que des de fa anys connecta el món de l'empresa amb el món de la recerca i viceversa. I volem parlar de com l'activitat científica surt de l'entorn acadèmic i ens afecta directament a la nostra vida quotidiana, és a dir, el dia a dia. Bon dia, Jesús.
Bon dia, Noemí.
Havíem parlat de què és el que motiva els joves que comencen ara aquests estudis científics i ara volem seguir parlant, per exemple, de la recerca bàsica o aplicada. Quina diferència hi ha entre una i l'altra i quina línia
els separa? Diferència que la separa? Sí, aquesta és una distinció que se sol fer, perquè moltes vegades el funcionament de la universitat té molt a veure, i tal com la veiem des de fora, amb la idea de generar coneixement simplement per la necessitat de generar coneixement. És a dir, el que podríem dir recerca bàsica. Tu investigues una cosa perquè cal investigar, perquè això no se sap i volem saber. I el que vingui després no és que no tingui importància, però ara mateix no ens preocupa. I per tant, de vegades es fa aquesta distinció entre el generar coneixement sobre un mecanisme biològic o sobre algun aspecte del món que no coneixem, sense justificar aquesta activitat afirmant que això servirà per alguna cosa en concret.
No li veiem una aplicació immediata concreta.
No li veiem i potser ni tan sols ens interessa des del punt de vista de la persona que ho està fent. Des del punt de vista de la persona que ho està finançant ja en parlarem, no?
Exacte.
Però que és...
Que això és una batalla també eterna,
això és un tema,
eh?
Sí, això és
tot
un tema.
Ja en parlarem un dia. La part econòmica amb la part científica, com casen.
Que, bueno, és un tema. Sí, però sí que és cert que, no sé, me'n recordo, per exemple, quan es va descobrir el làser blau. No? I me'n recordo que va sortir aquesta publicació i diuen, uns investigadors del Japó han trobat la manera de fer làsers blaus. Clar, la pregunta és, i això? A mi per què m'hauria d'importar?
Exacte, no? Això per què serveix?
I clar, serveix, entre altres coses, bueno, és l'origen del Blu-ray, per això es diu Blu-ray, no? I perquè, diguem, el làser blau té una longitud d'ona més curta, per tant, amb el mateix espai es pot emmagatzemar més informació. Per tant, té una aplicació, sí, té un origen, diguem, científic injustificable, també, perquè, clar, el làser en si mateix doncs és un descobriment de la física, però no és un descobriment enfocat...
Amb intencionalitat.
Després se li troba, òbviament, com a tantes altres coses, no? El CRISPR, el sistema aquest d'edició genètica, que va guanyar el Premi Nobel de Medicina l'any passat, no? I, clar, és una cosa que ara mateix és superútil, superaplicada, però que en el seu origen és una recerca totalment oberta i sense justificació pràctica. Intentem entendre com funciona aquest mecanisme de defensa contra infeccions víriques amb aquests organismes, i a partir d'això dius, calla, espera, que això, igual, si podem empaquetar-ho ben empaquetat, clar, igual ens pot servir com a eina de laboratori o fins tot com a eina clínica, no? I per tant, la distinció és una zona molt grisa.
Clar, seria una mica com l'ou i la gallina, no? Què va ser primer? Què és més important?
Què és més important?
Sí. Una recerca bàsica simplement per coneixement o una intencionalitat,
exacte,
perquè a vegades
sí,
potser també la intencionalitat fa que es forcin segons quins estudis o quins resultats.
Sí, això és un clàssic.
És un altre tema,
quan demanes finançament, una beca, un projecte, el que sigui, normalment hi ha una secció que em diu, bueno, tot això per què ens servirà, no? Sí. I allà és quan l'investigador de torn doncs, ha de d'alguna manera... inventar-se o justificar de dir, sí, és que amb això curarem el càncer. Ja, sí, però potser sí, però...
Clar, però quan,
lluny,
no?
Encara,
exacte, sí, no?
Llavors,
sí.
Que moltes vegades la recerca diu, no, és que escolti, això ho fem perquè és que volem saber com funciona aquest mecanisme. I un cop que ho sapiguem, ja veurem què passa, no? I moltes vegades ens força el sistema mateix a justificar aquesta activitat per dir, no? I això per què servirà? Doncs no ho sé, quan ho tinguem ja ho veurem per què servirà.
Clar,
no?
Perquè en principi el coneixement no hauria de tenir pressa i la investigació tampoc, no n'hauria
ja,
de tenir
la societat sí que en té la pressa,
exacte,
no? I
exacte.
Llavors hi ha coses que es veu molt clar, que sí, estem investigant amb aquest sistema que ens facilitarà curar aquesta malaltia i es recullen diners per curar malalties, perquè vols que això acceleri, però que de vegades l'activitat concreta que està fent una persona dintre d'un context de recerca biomèdica o de recerca ambiental o de recerca amb el que sigui, no és tan obvi que això hagi de donar resultats. Per tant, la distinció entre recerca bàsica i recerca aplicada, moltes vegades és només qüestió de girar una mica el discurs i ja estem en un lloc o estem a l'altre. Però...
Que de fet ens va passar una mica amb tot el Covid, que hi havia totes línies d'investigació que semblava que havien d'arribar a algun punt i de sobte no hi arribaven i la gent, oh, quin fracàs! No, perquè el coneixement també t'arriba a dir això no té camí.
Clar, clar, clar.
Això també és un coneixement,
no? I les vacunes van anar tan ràpid perquè hi havia molta feina prèvia.
Exacte.
Que s'havia fet amb aquests sistemes de vacunes de RNA i per tant... En el seu moment està clar que quan ho estaven fent ja estaven enfocant cap a que això servís, no? Però que moltes vegades a la base, és a dir, el que aprens allò, quan vas al primer curs de química o de biologia o del que sigui, són coses molt bàsiques, no? I que després han servit per altres coses. Però que en si mateixes, o sigui, l'estructura del DNA es publica l'any 1953 i van trigar 20 anys a fer la primera empresa biotecnològica.
Sí, sí.
No és tan obvi que d'això en traurem una cosa pràctica immediatament.
Mm-hmm. Per tant, s'ha de confiar sempre en la ciència, malgrat que els resultats no siguin sempre visibles a primer cop.
Sí, és a dir, no s'ha de descartar la recerca aparentment inútil. Com a exemple, jo sé, astrofísica. Dius, i a mi per què m'importa la galàxia de no sé on, que no hi aniré mai? Tot importa. Tot suma.
Sí, senyor, tot suma, i en ciència és evident. Doncs d'aquí la nostra reflexió d'avui, que en volíem parlar amb el Jesús Porroy, que ell és, com dèiem, doctor en biologia i emprenedor biomèdic. Jesús, moltes gràcies.
Seguim moltes gràcies xerrant. A vosaltres. Fins una altra.
Senyor Marcelí, molt bon dia.
Déu la guard. Bon dia. Quina il·lusió que em fas estar aquí amb tu, perquè ets una noia guapa, ole, eixerida, amb una veu angelical.
Trobo que m'ensabona molt, no? Ho diu d'acord?
I tant. Sí? Tota la vida. Home, em vas a parar. És així, perquè...
Em sent cada matí desperta.
Home...
O és que no dorm per les nits?
No, és que saps què passa? Que és allò que la gent gran dorms una hora, després et tornes a despertar,
sí,
després te tornes a dormir,
imaginar.
Te tornes a despertar i després,
com que
tenim
l'únic.
La ràdio, allò de l'oleta de nit, doncs si s'engega ja està, és una cosa...
I ha vingut
a fer un espai, perquè ja amb el clapés hi han partit peres.
Què diu ara?
Sí, ah, sí, ja està, s'ha acabat.
No m'ho puc creure.
No, i tant.
Però si són molts anys.
No, s'ha acabat. Me'n va fer una, com una lluna, no
què
te l'explicaré perquè
molt grossa,
és molt gros. És molt gros el que m'ha fet. I per això dic, deixi'm ajudar a la Noemí a fer
però
el programa.
Però pot que l'hagi sentit amb el Marc Giró?
No, jo crec que no. No, no, potser devia ser un altre dia. No, perquè jo el que m'interessa és estar en el teu programa.
Ja.
Perquè és el programa que jo crec que li fa falta una secció com Déu mana, que és la que et vinc a presentar.
A veure.
T'interessarà?
A veure.
I tant que sí, veuràs. Coses meves. El millor programa de la ràdio catalana. Coses meves. A partir d'ara, els caps de setmana, que és quan la gent de bé escolta la ràdio. Coses meves. Avui, amb un especial Herbes Remeieres. Avui li vinc a parlar de tres herbes que són essencials a tota cuina i a tota casa l'han de tenir, que són el romaní, la farigola i la camamilla. I vostè dirà, aquestes herbes, doncs, tota la vida... tota la vida n'hi ha hagut, però a vegades les descuidem i no les tenim. Mal d'estómac, allò que no paeixes bé, la camamilla, tota la vida s'ha dit, sobretot la flor de la camamilla. Però ara ja t'explicaré una cosa una mica que no saps, i que molta gent no sap, que la camamilla... I quan les senyores i senyoretes tenen la visita... Saps que se n'ha parlat molt?
La visita, eh?
La visita.
La visita.
Ja saps què vull dir, la visita.
Perfectament.
La visita que les senyores tenen.
Sí, 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 sí.
Doncs
sí,
quan
sí.
Teniu la visita, que a vegades és dolorosa, que sí. Això ara se n'ha parlat molt, que persones que demanen que es podrà demanar la baixa, sí, perquè tens la visita dolorosa, tot això. Clar, què passa? Que molta gent no sap que la infusió de la camamilla serveix per això. Molta gent no sap que una infusió de flors, només de flors posats en aquests casos, te'n prens dos o tres infusions al dia i això t'he solucionat. Per què? Perquè la camamilla en llatí es deia matricària, i matricària vol dir bé de matriu. I precisament la camamilla, a més de solucionar tots els problemes del païdor, serveix per aquesta circumstància.
Escolta'm una cosa, aquesta secció, no? Sí. No l'havi... Pot ser que l'hagués fet alguna vegada
no,
abans? Ja,
mai, o... mai,
no, mai,
mai,
mai.
De debò t'ho dic.
És que no sé, aquesta sintonia
no,
em sona...
No, 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 de debò t'ho dic. No l'havia fet mai i és la primera vegada que parlo d'una cosa semblant ja. I només recordar a l'audiència que de romaní i de flors de romaní, vaja, el que són les flors, de flors de romaní i de noies per casar, tot l'any n'hi ha.
Doncs, escolti'm, senyor Marcelí, si li sembla, sí. En parlem.
Sí,
va,
no, vindré cada quan
sí?
Vulguis.
Ah, però n'ha parlat amb la Marga, també? Sí, amb la Marga, Marga Ortuño, li sona, no?
Sí, però, bueno, però ella ja som amics de fa molts anys, i ja em coneix. Ja, sí. Però, doncs, quin dia vinc, al final? Cada dia?
Després mirem l'agenda una mica.
Ah, molt bé.
Que potser hi ha dies que no li va bé.
Sí, no, sí, em va bé sempre.
Sí?
Quan te m'ho diguis, quan te m'ho
mirem després, eh?
Apa,
vinga. Adéu, 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 ja parlem. Apa. Anem al cinema, Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Avui anem al cinema, com dèiem, sí. I anirem a veure què. Ens ho faràs passar bé, ens faràs plorar, ens faràs estar neguitosos.
A veure...
Por.
No, por no.
Por no, millor.
Por no. El que passa és una pel·lícula que es va estrenar ara fa uns quants dies, és bastant recent a la cartellera. De fet, en va parlar, van venir aquí el director... I em va parlar la setmana passada al Món RQ, i és una adaptació, una pel·lícula inspirada en un dels llibres que es van escriure arran dels atemptats de París que ve l'any 2015, en concret el de la sala Bataclan.
Mm-hmm.
Aquest llibre es diu Pan, Amor i Death Metal, del Ramon González, que és un dels supervivents, i aleshores el que ha fet l'Isaac La Cuesta és això, portar-ho a la pantalla. Del que hi ha no és una... És a dir, no es veu l'atemptat terrorista que hi ha allà dintre, en el sentit de veure terroristes com entren, com disparen, etcètera, etcètera, sinó que el que fa és, a partir del moment d'aquesta història, com marca això la vida de la parella protagonista, especialment, i també amb una mica amb el seu entorn. La pel·lícula es diu Un any, una noche.
Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8. 8.
À nous.
À nous.
Aquest és el moment en què hi ha l'atemptat. Aquí el que tenim són uns personatges interpretats bàsicament als papers principals pel Nahuel Pérez, per la Noemí Merlán, el Quim Gutiérrez i l'Alba Aguilera, tot i que també hi surt l'Andrea de Molina, el Cetancana i l'Enric Auqué. I bàsicament és això, el Ramon i la Céline són la parella protagonista, ells viuen a París i en principi joves sense cap mena de problema i tenen... aquest concert amb el que van amb una altra parella i es troben després amb l'entrada dels terroristes i com hi ha aquest atemptat. A través de flashbacks, és a dir, anem endavant i endarrere en la història, anem sabent per què van a aquell concert aquest dia i després també com els va marcant. En principi el que està patint més és ell, el que té més conseqüències també és el que arriba a estar més ferit en l'atemptat, i ella en principi nega la història perquè no ho explica. Tampoc no és la... No acaba tenint cap ferida física, estem parlant, eh?
Mm-hmm.
Després
no
emocional, ja veurem què és el que passa. I anem veient tot això com els va marcant. Ell amb la seva feina, i també ella es dedica a... acollida d'aquests de nanos sense casa, sense llar, sense família, que estan a París, i els porten en aquests centres on allà el que els fan és aquesta reinserció. I hi ha sobretot alguns debats, algunes xerrades, uns diàlegs que són molt, molt, molt interessants. La pel·lícula, a veure, Pont on fa... evidentment té moments en què rius, somrius, i després també que et poses en un plan una miqueta més seriós, no? Però en qualsevol cas és molt recomanable. És a dir,
les crítiques la deixen molt bé.
Està molt, molt, molt ben feta, molt ben interpretada, i sobretot vas veient aquestes... És a dir, l'impacte emocional que, i psicològic que t'arriba a provocar viure una situació com aquesta, no?
De moment als cinemes, no sé si acabarà estant a alguna plataforma.
Segur. Ell, la Cuesta, ho ha fet, jo diria que molt bé. És a dir, a mi m'agrada molt com explica la història, com fa aquests muntatges, no?, entre el present i el passat, per anar-nos situant i per conèixer una miqueta més, i després el retrat també dels personatges, que jo diria que tots dos, tant el Pérez com la Merlán, ho fan molt bé i et donen una absoluta credibilitat. És a dir, et pots arribar a imaginar com si la càmera estigués per allà i filmés la vida real sense que ells se n'adonessin, no?, que tenen la càmera allà. Jo et diria que és absolutament recomanable, tenint en compte que ja vas a veure això, no? És a dir, una pel·lícula que està basada en aquesta història. I tot el que té...
El que va passar.
Sí. Sí, sí.
Doncs un any, una noche
amb de l'Isaac i la Cuesta als cinemes.
La proposta al cinema. I escolta'm, demà no facis tard, perquè saps que aquesta nit canvien l'hora.
No faré tard.
No faràs tard. Ni tu ni els oients. Per tant, demà, sèrie televisiva.
Tu tampoc faràs tard demà.
No, jo tampoc, aquí estaré.
Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
La primera pedra @racu.cat.
Jordi Ramos, havíem de parlar d'aquesta cançó, clar.
Ahir?
Sí, sí.
Bon dia, Noemi.
Bon dia. La Chanel...
Sí, ja ha fet la cançó del Mundial. Fa 4 dies que va sortir, però ja la tens a la sopa.
Sí,
i espera't, perquè encara no ha començat el campionat. Vull dir...
T'agrada, tu?
A veure, jo crec que... les cançons a vegades les has de sentir molt perquè t'acabin agradant.
Yeah.
Jo crec que està bé, però sí que és veritat que normalment estàvem acostumats a cançons més explosives de cara a coses com això, com el Mundial, no? I, bueno, jo personalment sóc un tipus de persona que quan va a ballar i tal, doncs espero subidón, i en aquest cas no arriba. Però, bueno, sí que és veritat que segueix una mica l'estela Rosalía,
això,
no? Aquest punt motomami.
Clar, que jo crec que té molt de Rosalía, no? Que potser hagués pogut ser una mica més original. En fi.
Digue-li originalitat, digue-li homenatge, digue-li moda, digue-li corrent,
homenatge,
digue-li
mira,
estil.
Això
hi ha moltes maneres de dir-ho.
Ja, està clar.
A mi tot el que m'ha cridat l'atenció d'aquesta cançó, a banda de tot això que dèiem, és la combinació, no?, que ha produït el món Eurovisió amb el del futbol, aquesta cançó, no?
Però té molt de futbol, la lletra, tu creus?
Bueno, toque. Suposo que ja, va per aquí, no?, per tocar la pilota.
Sembla que és l'única paraula que surt, de
no,
futbol.
No, diu algú de fer un gol i tal. Has de llegir la lletra per poder pillar o sentir-la més d'una vegada per saber exactament què està dient.
Ens ho posen difícil, eh?
Bueno, igual també ajuda en el mercat internacional, no et dic que no. Però sí que és veritat, com et deia abans, que el futbol i l'Eurovisió són dos mons que no acostumen a relacionar gaire, no? I mira, doncs en aquesta ha passat, i no és la primera vegada que passa. Televisió Espanyola, per exemple, ja li va encarregar el tema de la selecció espanyola als candidats del festival, doncs ja fa un quant temps.
Aquest és? Aquest tema?
Això era el 2002, pel campionat de Corea i Japó, que els hi van demanar als concursants de la primera edició d'Operació un Triunfo que fessin la cançó del Mundial.
Això...
20 anys justos.
20 anys justos.
Te'n recordes?
I tant. Me'n recordo la primera edició d'Operació un Triunfo.
I aquesta cançó no.
I aquesta cançó, la veritat és que no la recordava gaire, però mira.
Bueno, el compositor van ser ells, juntament amb un sabadellenc, que és el Toni Ten, que també és l'autor de Europe's Living a Celebration, i que, bueno, va tenir un èxit impressionant
en el seu moment.
Sí,
sí, sí. La meva memòria és molt selectiva.
Bueno, aquest any les cançons d'Operació un Triunfo sonaven a tot arreu.
Sí.
I és molt més festiva, és allò que et deia, no?, de toque, que potser no implosiona prou, Però, bueno, no és l'única vegada que s'han agafat ritmes més tranquils. Fixa't, si no, amb la cançó dels portuguesos per l'Eurocopa de fa 2 anys. Era la mateixa que havien enviat de candidat a Eurovisió l'any 1984 i sonava així. Às vezes, en un meio de tanta gente,
que descubre final aquilo que sou. Home, aquesta molt de subidon no té, no sembla, no gens.
Jo no diria mai que és una cançó d'anima per un mundial. A mi, animar-me a córrer... Bueno, sincerament, no m'anima res a córrer, però tampoc aquesta...
Seria difícil animar-te en general,
sí.
No?
Es diu Silencio y tanta gente. La cantava Maria Guinot. I hi ha crítics que diuen que és la millor cançó que ha portat els portuguesos al festival. Va quedar 11ª. N'hi ha més de casos semblants. L'any 2012, els ucraïnesos també van fer servir la seva cançó d'Eurovisió per animar els seus, en aquest cas a l'Eurocopa. I canviem radicalment d'estil. Aquesta cançó es deia Be My Guest.
Aquesta sí que té subidon. Ja pots
pagar.
El Dani i el Jordi Ramos ballant aquí.
Sí,
donar
més
guia. Aquesta sí que potser es faria córrer una mica, una mica.
Sí.
Accelerar el pas.
Accelerar el pas. Això ja no treu ningú. Va quedar 15ª. Bakú. Ucraïnia, eh? Res a veure amb els Kalush Orchestra.
No. Absolutament res.
No. I mira, ja que parlem dels Kalush i de l'any passat, no sé si ho recordes, però el representant de Bèlgica era futbolista.
Ah, sí?
Cantava així.
Aquesta sí que la recordo, veus? És bona, aquesta.
Sí, però va tenir una mica la pega de participar un any ple de balades. Clar, Chanel va tenir la sort de que amb tanta balada ella sobresortia, la gent que portava balades quedava una mica difuminada amb els altres. Ell va quedar 19è. És que n'hi havia moltes. Es diu Jeremy Makessi, és belga d'origen congolès i juga encara a l'Excelsior Virton de Luxemburg. Jugador professional que no és l'únic futbolista que ha passat pel festival. Sí, a pesar que estás
lejos, tan lejos de mí. Home, si parlem de futbolistes, doncs mira, el Julio Iglesias. Jo crec que tots la recordem, aquesta.
Sí, 1970, quarta, a Amsterdam, un exporter del Real Madrid. Que en podrien haver participat més de futbolistes espanyols a Eurovisió. Per exemple, Albert Gallego, que és l'actual entrenador filial de l'Elx. Fa poc se'n parlava perquè va passar a ser entrenador del titular durant uns dies. Hauria anat a Eurovisió si hagués passat la selecció del 2005. Però llavors no es deia Albert Gallego, es feia dir Alberto Lanco.
El Dani la recorda, però... He de dir que jo no la recordo gaire.
Jo, francament, tampoc, però podria ser qualsevol sintonia d'una sèrie de Telecinco dels anys 90.
Sí, és veritat.
Oi? A mi m'agradaria aquest estil. Com es deus pots haver deduït, es deia nada para ti, nada para mi. No va guanyar. De fet, no va quedar ni primera, ni segona, ni tercera, crec recordar, que va ser quarta. Però, en qualsevol cas, les que van viatjar van ser les Son de Sol, que, perquè no el recordi, cantaven Brujeria.
Aquesta sí que fa moure.
Fa moure, eh? És una de les vegades aquestes que Televisió Espanyola, pobra, quedava fatal. Va quedar 21 de 24. Però jo crec que si la posessin a una discoteca...
La gent la ballaria, jo crec que sí.
Jo? Sí. I el Dani, segur que també, mira, ja veu que s'aixeca.
Sí, la ballarem aquesta. Sí, sí, la posem.
Brujeria mouria a l'esquelet, però la que segur que aixecaria el cotarro seria França 2010.
El Dani diu que no la ballaria aquesta, no? Dius que no, Dani? Tu no. No, no li sona.
Doncs, a veure, si visques a França, segur que li hagués sonat, perquè això és a Lea Ola Olé, que s'ha de dir que va quedar pel mig de la classificació, però comercialment ho va patar. No només va ser la cançó de França pel Mundial de Sud-àfrica, sinó que també el seu vídeo va arribar als 64 milions de visualitzacions. Va ser la més vista al canal oficial d'Eurovisió d'aquell any.
Caram, Déu-n'hi-do. Doncs escolta, molt futboleros ens hem posat també, eh? Aquest,
sí, oi?
Aquesta vegada, sí.
Però oi que té...
Sí, té
magia.
És curiós, jo no hagués relacionat, clar, a mi no se m'hagués ocorregut tota aquesta relació de cançons, Eurovisió i futbol, eh?
És que...
Però el que no troba el Jordi Ramos és que no existeix, senzillament, no existeix.
Som molt de possibilitat.
Doncs ens quedem amb aquest tema i nosaltres ens recomanem, donem les gràcies al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes per haver estat aquí donant un cop de mà també amb aquest programa, amb La Primera Pedra. Jordi, anem a ballar, no?, una mica.
I a córrer.
Va, i a córrer. Et dic que sí que ho faries, eh? Vinga, va.